Benvinguts a l'Internauta.
Benvinguts a l'Internauta, el programa que l'any 1995 es va inventar Jordi Vendrell en la sintonia de Catalunya Ràdio aleshores i que aquesta temporada, com tots sabeu, emetem en format podcast a vilaweb.cat a partir dels dijous i després més de 150 emissores de ràdio de tot el país. Com sempre, no tenim ni idea de quina hora ens esteu escoltant, ni si és de dia ni de nit, així que doneu-vos per ben saludats, bona nit, bon dia, el que estigueu fent i allà on estigueu fent. Com cada setmana, en Martí Crespo. Què tal, Martí?
Bé, molt bé.
El Joan Jofre, que ens explicarà una de les seues meravelles tecnològiques. De què em parlarà aquesta setmana?
Bon dia. Avui parlarem de com encriptar les nostres comunicacions.
Ah, avui anem forts, no? Anem tipus NSA ja, directament.
Directament. I com que serà llarg, ho farem en dos dies. Avui començarem i la setmana que ve acabarem.
Mira, podem estrenar la secció de Joan Jofre Sèrie. I amb nosaltres la Imma Losada. Què tal, Imma, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Encantada de tenir-te amb nosaltres. Ella és la directora de l'empresa Namastec i la impulsora d'una app que es diu, sempre que n'hi ha paraules en anglès, no sé si dir musguide.net o musguide.net, però bueno, s'escriu musguide en tot cas.
Musguide.net,
que s'autodefineixen com la més gran galeria, com és la frase que dieu, la més gran galeria d'art.
Sí, una gran galeria d'art i d'exposicions d'arreu.
Molt bé. Doncs amb la Imma, amb el Martí i amb el Joan farem, com sempre, l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partà.
Com sempre, com cada setmana, el Martí Crespo ens situarà primer que res en les interioritats, però sona massa rimbombant, en el tema en el qual anem a parlar, en aquest cas de musguide.net.
L'informe de Martí Crespo.
L'entrada d'internet als museus ha estat lenta i desigual, però es pot dir que ja comença a ser una realitat ben present. La seva presència a la xarxa és cada vegada més important i n'hi ha molts que disposen de webs i aplicacions pròpies, evidentment doncs, per atraure visitants, i molts altres fins i tot no han dubtat doncs, a participar en iniciatives com l'espectacular, perquè ho és, Institut Cultural de Google, o la Wikipedia, per obrir els seus fons i difondre'ls fora dels seus recintes. Tot i aquests passos, encara queda força camí per recórrer. I això és el que va detectar l'empresa doncs, Namastec de Castelldefels, que l'any passat va llançar una app d'apps, potser, anomenada Musguide, que s'acaba d'actualitzar aquesta setmana. La idea de Musguide, de fet, és crear una comunitat artística doncs, que a partir de les aplicacions mòbils permet d'accedir de manera àgil i econòmica també a l'art, les exposicions i els fons patrimonials de tants museus com sigui possible. Partint del concepte de Spotify, potser aplicat a l'art, com diuen, l'aplicació aspira a convertir-se doncs, en una gran galeria on els usuaris puguin accedir a tota mena d'informació de museus i rutes artístiques de tot el món. De casa nostra ja hi proposen doncs, alguns continguts, institucions i museus com la Fundació Tàpies, el Museu Egipci a Barcelona, l'IBAM de València, el MACBAL, el MNAC i el Museu de Montserrat, que no sols hi aporten informació i visites virtuals de les seves col·leccions i exposicions, sinó que també hi ha promocions i fins i tot doncs, aprofiten l'eina, la comunitat mòbil de Musguide, doncs, per obrir-se encara més a les xarxes socials. No sé si queda una mica resumit.
Molt ben resumit.
Normalment el Martí resumeix bé. El dia que està molt espès se li nota, però el dia que no està molt bé. Escolta'm, Imma, per tant, l'aplicació que és per mòbils?
És per mòbils i també hi ha la versió web perquè no accedeix des del mòbil doncs poder-ho consultar des del nostre portal.
Que és 3W, repetis l'adreça, 3W.musguide.net.
Llavors allà hi ha la possibilitat de loguejar-se, llavors entrar a el que és tota la part ja més de comunitat, de xarxa i de continguts.
I què s'hi troba quan entres allà dins?
Quan entres et trobes, igual com està fet per l'aplicació mòbil, tens tot el que és la galeria de novetats, de promocions, i a més també tens la possibilitat de veure tant les teves exposicions com les teves rutes que has adquirit. Aquí, en aquesta aplicació, un cop adquireixes un contingut, tant si és gratuït com si és de pagament, ja et queda per sempre. Aleshores, quan vam pensar el projecte, vam dir, no pot ser que tinguem el mòbil ple d'icones, no?, de diferents aplicacions. Llavors, per això vam muntar el que és aquesta galeria, aquest quiosc.
O sigui, de fet, és això que deia abans, no?, una app d'apps.
Exactament, és una app d'apps.
En comptes de tenir en el mòbil ple d'aplicacions, cadascuna d'una exposició o d'un museu, en principi el que voleu és englobar-les totes en una sola,
exactament, en un sol botó, sí. I aleshores, en el dispositiu mòbil, doncs, es veu en format galeria, i en el portal, doncs, tens la possibilitat de fer diverses cerques, de buscar, doncs, per museu, pots veure de cada museu totes les exposicions que té en la pròpia plataforma, és a dir, les quals, doncs, pots adquirir-les.
Perdona, però els continguts, llavors, són propis vostres o...
No.
O sigui, vosaltres contacteu i contracteu, diguem-ne, continguts dels
museus. Exactament, sí. Nosaltres aquí el que volíem aconseguir, doncs, era una col·laboració amb els museus, institucions culturals i inclús universitats, que són els que ens estan, doncs, una mica universitaris, doncs, muntant tots el que són els continguts més de rutes culturals. I el que volíem, doncs, era nosaltres posem tota la part tecnològica i de promoció i de comunicació cap a fora, i els museus el que aporten són els continguts. Per tant, sempre intentem arribar a posar un acord de col·laboració on els anem guiant bastant amb tot el material que necessitem, i cada un intentem que sigui una mica diferent i basada sempre, doncs, en l'exposició que hi ha en el museu o les col·leccions.
Sempre imaginen aquest tipus d'aplicacions que n'hi ha una part que sempre expliquen que és més complicada del que la gent es pensa, que és programar, etcètera, etcètera. Però una aplicació com aquesta, allò complicat deu ser posar-se d'acord amb els museus, no?
Correcte. Aquí la part tecnològica, que és la que ha tingut més pes potser al començament de tot, és la part més senzilla de tot aquest projecte. O sigui, el fet de posar-se d'acord amb els museus, explicar-ho, transmetre-ho, fer, bueno, doncs que hi vulguin participar, i després el coordinar tots aquests continguts, perquè a més ho tenim en diferents idiomes i per tant, clar, són molts continguts, moltes imatges, molts vídeos, que a més les imatges les tenim totes, doncs, retocades perquè per cada dispositiu s'ajustin sense excedir el pes. A més, te les pots descarregar, les exposicions te les pots descarregar en el teu dispositiu per si te'n vas, pues, cap a fora.
Sí,
i
no, que no tens connexió i ja la portes.
Exacte, poder-ne gaudir igualment, no? I perquè en els museus, la majoria d'ells, les connexions són molt dolentes. Encara que algú tingui wifi, costa pel tipus d'estructura que tenen. Aleshores, d'aquesta manera, tu pots descarregar i pots visitar l'exposició pel museu sense necessitat d'estar pendent de les dades. Aleshores, tota aquesta coordinació de material realment és complexa.
I per què opten els museus per vosaltres? És a dir, molts museus tenen les seves aplicacions, algunes, com deia el Martí, espectaculars. Quin benefici treu un museu d'optar per vosaltres?
Bueno, per una banda és un tema de costos. Val? Els costos que implica el fet d'entrar en el nostre projecte són molt mínims. Perquè, bueno, tal com hem muntat el projecte, hi ha tota una estructura ja feta, amb la qual nosaltres cada vegada no hem de desenvolupar una app, amb els costos que això suposa, no? Aleshores, doncs clar, entrar-hi és relativament senzill i econòmic. I a banda, nosaltres oferim, doncs, la possibilitat d'estar, o sigui, de tenir tota aquesta comunitat de museus, d'exposicions, crear una mica una xarxa cultural, no? Que és una miqueta, doncs, l'objectiu del projecte. Tenir molts usuaris i tenir molts continguts, per la qual els usuaris, doncs, vagin sempre a Museguide a buscar aquella exposició que necessitin.
I com se us va córrer això?
Bueno, jo havia estat molts anys treballant aquí en el MACBA, aleshores va haver sobretot un any que vaig portar molt al departament també de muntatge d'audiovisuals i part informàtica, i veia que els esforços de muntar una exposició eren molt, molt grans, i que després, en 3 o 4 mesos, això passava, no? I quedava molt poca... I vaig pensar, dic, mira, això hauria de quedar, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment s'hauria de poder accedir a tots aquests continguts, perquè realment es munten exposicions fantàstiques. Aleshores, pues, bueno, donant-li voltes sobre això, com que nosaltres tenim, la nostra empresa és tecnològica, per tant tenim la base tecnològica molt, molt arregada, doncs vam anar desenvolupant el projecte. I d'una primera idea doncs, hem arribat a crear pues, el que ara tenim, no?
Tu insisteixes en aquesta part de la comunitat, de la gent que, diguem, forma part de Mosguide i per tant participa i tal. Com és la interacció entre aquesta gent i els museus?
Val. Nosaltres, o sigui, parlem molt de comunitat perquè l'objectiu final del projecte és que això arribi a ser una xarxa social d'art. Uh-huh. On es puguin fer seminaris, on es puguin crear debats, on es pugui doncs, la gent interactuar entre ells, inclús els museus que puguin interactuar i tinguin un espai per ells mateixos, poder crear webinars, poder fer diferents tipus de continguts que nosaltres doncs, dinamitzarem sempre amb l'ajuda, evidentment, dels museus i dels experts. No? Llavors, doncs, per això parlem molt de comunitat, perquè és l'objectiu final del projecte, és dir, bueno, doncs, un cop tenim tots aquests continguts i tenim tots els usuaris, doncs al final el que volem és que la gent s'acostumi a fer-ho servir, que vagin allà com si fos un Facebook de l'art, no?
Uh-huh. I com et posiciones per arribar a ser el Facebook de l'art? És a dir, com et fas conèixer?
Bueno, és complicat.
I a més, és la pregunta del milió de dòlars,
sí,
Martí.
Sí.
Oh, doncs m'interessa.
A veure, no, nosaltres ara en aquests moments, pues, el món de l'art en el fons és un món bastant restringit, eh? Vull dir, no és dir vas a tothom, no? Llavors, a través dels museus i de les institucions, és la manera com volem donar-ho a conèixer al màxim doncs, de museus, d'usuaris, no? de persones que puguin doncs, ser participants d'aquesta xarxa. I després estem començant, bueno, treballem bastant amb temes de premsa, val? Tenim un gabinet de premsa que ens gestiona pues, una mica tot el que és la part de comunicacions, xarxes socials funcionen molt bé, i els mateixos artistes. O sigui, fem una feina bastant a través de la xarxa, a nivell pues, de, no sé, fem una exposició pues, amb uns artistes, sobretot els que són així més actuals, més contemporanis, més joves, i ells mateixos ens ajuden bastant a, també a donar-ho a conèixer. Per exemple, tenim el cas de vam fer una exposició a Madrid, que va formar part del Festival de Foto Espanya, que es deia Representacions, en l'edifici de la Tabacalera. I allà era de fotografia d'uns 15 artistes joves. Doncs ara hem muntat la mateixa exposició a Sud-amèrica. I ja hem tingut pues, comunicació, i hem tingut, doncs, ells mateixos ho han difós, ostres, podeu baixar-vos. Llavors això és una cosa que corre una mica, no? Uh-huh. I per això, d'aquesta manera, és com volem arribar.
Hi ha una cosa que m'encuriosé. Jo des de fora diria, i segurament he d'estar equivocat, però és la percepció que jo sí. tinc, que els museus són molt gelosos del seu contingut. No?
Correcte.
Que som... sí? Sí? No estic equivocat. Va. Que diguem que més aviat això és meu, no?
Sí.
D'alguna forma, no? Com aconseguiu canviar aquesta tendència? O estan entenent que en un món tan canviant com el que tenim ara, amb tanta volatilitat de les coses, això és una actitud un poc suïcida?
A veure, costa molt, eh? Realment és així. Jo crec que també perquè bueno, els hi costa, doncs, és una feina afegida, llavors tot això doncs, és un procés que els hi costa una mica, no? Nosaltres quan vam començar el projecte pensàvem que captar els museus seria molt fàcil, perquè si t'oferim una eina de comunicació, una eina per captar més visitants, que al final acaben sent doncs, més ingressos, i tenir més notorietat a nivell internacional, perquè és cap on volem anar. Doncs, i tot això sense pràcticament cost, o inclús ara estem fent promoció per l'arranc fins a finals d'any de cost zero, uh-huh. pensàvem que seria un caramel en mans dels museus, no? La nostra sorpresa és que no ha estat així. I en canvi, els usuaris que pensant que ens costaria més doncs, donar-ho a conèixer així, sense haver fet cap acció encara, perquè tot just començarem ara pels Nadals, pues ja tenim 1.000 usuaris. Llavors, i cada dia se'n donen d'alta, i cada dia inclús la gent et pregunta i et contacten. I... Llavors, clar, ha sigut un canvi de pensar en posar tots els esforços en un...
Amb una part a sorprendre't per l'altra banda.
Exactament.
Amb això també us ajudarà molt, perquè clar, quan més usuaris teniu, més fàcil és apel·lar al museu i dir, és que jo tinc això, jo tinc aquesta comunitat, tu mateix, si te vols
Exacte.
Quedar fora, queda fora. No?
Exactament, és el que ara estem una miqueta doncs, intentant treballar.
Uh-huh. Sí. I aleshores n'hi ha, diguem, Bé, clar, estem parlant d'art i, per tant, tu ara abans has obert molt el focus, és a dir, fotografia, no estem parlant només de pintura, d'escultura, tal. Com es transmet això? Fotografies, vídeos, que l'experiència d'usuari que té allà?
Val, l'usuari té informació, val? El que són doncs, la informació de les dades de l'exposició i de les seves obres, i a més té bastanta fotografia i vídeo. Bàsicament és això. Hi ha algunes que també tenen àudio, perquè per exemple la d'Antoni Tàpies, que és la primera amb la que vam començar aquí a Barcelona, vam estar físicament tant a la Fundació Antoni Tàpies com en el MNAC. Llavors nosaltres llogàvem unes tabletes de 7 polzades Samsung i aleshores el visitant doncs, feia tot el recorregut per dintre del museu amb la tableta. Això ens va anar molt, molt bé per conèixer, a part dels punts de vista dels museus, també els punts de vista dels usuaris, perquè cada vegada que algú ens retornava la tableta doncs preguntàvem què tal. Llavors vam veure molt ràpid que la gent en els museus vol àudio, amb la qual també vam afegir-hi l'àudio.
Clar, perquè una mica la tradició d'aquells aparells que existien abans, aquella cosa que et posaves a la
dia. Existeixen. L'audioguia, sí, típica. Llavors, per tant, doncs és una miqueta tot això el que es troba. Llavors, bueno, doncs va lligat amb les xarxes socials, et permet doncs, el fet de compartir. El que anem a molt de compte és amb el tema d'imatges, de que directament no es puguin descarregar imatges així per un tema de drets, de propietat.
Clar, perquè això és complicat, el tema de les propietats és un dels grans
temes. És un gran dels grans temes, sí.
I en el vostre cas deu ser gran, gran, gran.
Sí, correcte. Sobretot perquè és tot tan lent. Això és una mica el que costa de lligar, no? L'agilitat que necessita una empresa i sobretot un projecte així start-up, no? Que necessitem pues, fer moltes coses i amb els tràmits que s'han de seguir, l'entitat que porta tot el que és museus, institució pública, BGAP i tot això.
Abans parlaves de, has dit, continguts de pagament i gratuïts.
Sí.
Això com va? És a dir, per registrar-t'hi no has de pagar res?
No, no, no. Registrar-te és gratuït. Tu descarregues l'app.
Acabo de registrar-me.
Sí? Tu descarregues l'app.
Ja són
1.000. Exacte, és 1.001. I això és gratuït. Aleshores, amb això doncs, tens continguts que són de tipus gratuït, i llavors, doncs, per tant, doncs, te'ls pots descarregar i en pots gaudir. D'entrada ja se'n regalen un parell perquè la gent s'acostumi i conegui i sàpiga doncs, una miqueta com, bueno, què és el material que hi ha allà dintre i una mica doncs, com funciona, no? Quin és el funcionament. Aleshores, quan entres a la part de la galeria on estan totes les novetats i les coses que les exposicions que hi haurà properament, doncs en allà et posa si aquella exposició és gratuïta o és de pagament. I aleshores, doncs, bueno, un cop entres, doncs ja pots fer la compra via PayPal. Val, això és una altra cosa que en els museus, quan estàs físicament, funciona molt bé perquè la gent no té problema en pagar-te 2,50 euros que val l'exposició, més el lloguer de la tableta, que surt 3,50 euros, que és el que val una audioguia. El tema de PayPal doncs, a la gent li costa més, tot i així hem fet servir aquest sistema perquè és el més segur que hi ha actualment per la xarxa, no? Però bueno, és una cosa que anecdòticament una persona va anar al MNAC expressament a comprar-nos en allà físicament a l'exposició de Tàpies per regalar-li un amic, perquè a través del dispositiu no estava acostumat a fer-ho, no?
Bé, aquestes coses passen.
Sí.
Està bé, són coses boniques. Jo et preguntava abans això dels drets d'autor perquè tinc una curiositat que és normalment quan un museu fa una exposició la gestió dels drets d'autor és molt complicada, no?
Sí.
No diguem ja si és Tàpies, que deu ser complicadíssima, però fins i tot un autor nou deu ser complicada i normalment això ho resolen amb uns megacontractes que especifiquen com es pot fotografiar, què no es pot fotografiar. He vist alguna vegada contractes que a mi m'han semblat surrealistes, que entenc que siguen allò que els quadres han de fotografiar a no sé quina distància, no? Per a la premsa, i, en fi, és tot molt metòdic, no? Clar, aquí hauran d'incorporar ara drets d'autor d'aplicacions, diguem, no? I això estan preparats?
No, perquè nosaltres fa 2 mesos que ho estem perseguint i no hi ha manera d'aconseguir-ho.
Ensenyeu fotografies del... de les obres.
Sí, nosaltres ensenyem fotografies, per exemple, en el cas de Representaciones, doncs vam directament els artistes, no eren de Begap, i directament ells ens van signar l'autorització per ser-hi. Begap és l'associació on es gestionen tots els drets d'autor d'art. I en el cas, per exemple, d'Antoni Tàpies, doncs la Fundació Antoni Tàpies va cedir els drets per poder-se fer aquesta exposició en el MNAC, a la Fundació Antoni Tàpies i a nosaltres també. Llavors, bueno, en cada cas pues, anem gestionant una mica. A veure, tot aquest problema de les fotografies, tot això nosaltres no el tenim, perquè tot això és material que el museu ja ens passa.
Clar.
Llavors, nosaltres l'únic que tenim són els drets de difusió, com si fos una plana web, en realitat vindria a ser el mateix. El que passa en lloc de veure-ho directament a més ho pots veure també amb un dispositiu mòbil, però...
El que passa és que el museu pot tindre el problema si no assignar l'acord amb els propietaris de l'obra, si no incloïa... I tinc la sensació que és un tema molt delicat, no?
Sí.
Que se'l miren amb molt la lupa, amb molta cura, no?
Bueno, els museus tenen bastant clar que... Bueno, bastant clar, tens opinions de tot, eh? Però tenen bastant clar que això és una responsabilitat nostra, que per tant... En un principi, ells ens cedeixen tot aquest material i si nosaltres el pengem i el difonem, sobretot perquè n'hi ha molt que és per ús comercial, doncs aleshores aquí la responsabilitat és de nosaltres de contactar amb els artistes i amb qui pertoqui. Que ja dic, això és lo genèric. Després hi ha casos particulars, que al final ens hem trobat amb més casos particulars de moment que genèric, i bueno.
Heu de torejar-los.
Exactament. No, per exemple, tenim exposicions com bueno, museus com el Picasso de Màlaga, que és un dels que vol entrar, i ho tenim tot una mica aturat per el fet de penjar els continguts per problemes de drets.
I això, n'hi ha alguna aplicació, diguem, internacional, semblant, o...
Nosaltres així...
Amb qui competiu, diguem-ho
així. Sí, nosaltres així no l'hem trobada. Nosaltres, en tot cas, bueno, els propis museus pues, amb qui es competeix una mica amb les audioguies, no? Perquè que tampoc és el mateix, perquè nosaltres el concepte d'aquesta aplicació...
Però no tindrà color.
No, està clar.
Una audioguia, com el seu nom diu, és àudio.
És àudio, correcte. I en el mercat, bueno, en els stores, pràcticament el que hi ha és tot àudio. Hi ha molt poca cosa així d'imatge, perquè clar, perquè genera una feinada i una estructura darrere prou important.
L'àudio no té drets. No recordo quin museu era, però vaig veure una exposició, una taula d'aquelles flamenques que pintaven per sobre, o sigui, que n'hi havia una pintura, una altra, que el pintor, com no tenia diners, anava pintant quadres un damunt de l'altre, que amb el mòbil te deixava veure les capes interiors o una cosa així. És que realment, clar, pots inventar coses increïbles, no?
Sí. Nosaltres vam provar l'experiència amb la de Tàpies de la realitat augmentada, que és una mica com es fa això, sí.
I què vau fer?
Llavors el que vam fer va ser crear una aplicació, que això vam treballar amb un departament d'arquitectura de Salle Bonanova. El que vam fer va ser... l'exposició aquesta estava dividida en els dos espais, no? La Fundació Antoni Tàpies i el MNAC. Aleshores, quan estaves davant d'una obra i te la reconeixia el propi dispositiu, doncs et mostrava totes les obres relacionades amb aquella que estaven en l'altre edifici. Llavors, clar, era una curiositat doncs, el fet de poder veure, no? Que és una mica ens va agradar molt començar per aquesta exposició perquè era una mica doncs, el poder crear aquesta visita virtual que d'altra manera no podies fer. Però no pots anar passant per cada obra d'un museu a l'altre, no?
Per tant, teníeu, diguem, un reconeixement?
Hi ha el reconeixement de la imatge i aleshores darrere d'un reconeixement d'imatge hi pots posar una mica el que vulguis.
Sí, pots posar un vídeo del pintor pintant-la, pots imaginar, el límit és la imaginació, no?
Exacte.
Diguem, en aquest cas. Cosa que deu ser difícil també, no? Perquè... Com et limites? Començar a somiar i a dir podíem fer això, podíem fer allò, i deu arribar a un punt que deu ser impossible de gestionar.
Sí, i estàs fins l'últim dia imaginant i fent i pensant, i sí, arriba un moment que bueno, gairebé inaugures, no?
Després d'aquest punt que tu comentaves a l'inici, has dit, fas un gran esforç i els 3 mesos s'ha acabat. No?
Sí.
En el vostre cas, però, l'exposició es manté.
Exactament, clar. Sí, la gràcia és que aquí, aquí es manté i a més, mentre hi és, si, per exemple, hi ha una exposició a Tòquio que a tu t'interessa molt veure-la i no et pots desplaçar, doncs des d'aquí en un principi l'has de poder veure.
I això també pot servir per exposicions permanents.
Sí. Bueno, hi ha diversos museus que estem entrant amb temporals impermanents, eh?
Sí. No, aquest mateix que deies del Picasso, allò serà una exposició permanent.
Exactament. és la permanent, després al Museu Egipci de Barcelona igual tenim l'exposició de Tutankamon, però després també hi ha el que és la col·lecció permanent.
Només us falta crear la secció de bodes.
Ah, això mateix.
Bodes i casaments, i patejos, i comunions, sí. I totes aquestes coses que sembla que ara es posarà de moda.
Els museus. Els
no vull entrar en polèmiques, però ja el debat aquesta setmana l'hem tingut.
Bueno, si te'l trobes tancat, el museu, doncs sempre pots recórrer al
museu. Exactament.
Exacte. És divertit. Suposa que t'he sentit, eh? Vull dir, no tinc una posició fixada sobre el tema. Entenc que els diners són els diners en un moment d'una crisi tan dura com l'actual, no? Però a mi personalment em va xocar molt. Mm. He de reconèixer que em va sorprendre, no? A més, no vaig entendre com algú des de la Índia, estem parlant pels oients que no ho saben d'aquest famós casament de dues persones de la Índia al Menac. No entenc com des de la Índia algú se li acut vull casar-me en aquest edifici. Ho trobo sensacional, jo potser podria pensar en casar-me al Taj Mahal perquè és un edifici que tot el món coneix, no? Però en fi, no ens clavem no ens toca que encara prendrem mal. Això és l'internauta. Aquesta setmana estem parlant amb la Imma Losada, directora de l'empresa Namastec, per ser parlant de la Índia.
Exacte.
Bé a tom, que són els impulsors d'aquesta aplicació musguide.net, musguide.net, bueno, això és la web, musguide.net és la pàgina web des d'on podeu descarregar-vos en versió per a iOS i en versió per a Android l'aplicació Musguide, que us permet aquesta visita virtual a tot d'exposicions i galeries arreu del món. Com sempre també amb el Martí Crespo i amb el Joan Jofre, que ara després dels anuncis ens parlarà de com encriptar comunicacions. M'he de posar ara el vestit d'Anonymous? O...
Cal encriptar.
L'internauta amb Vicent Partal.
Bonpreu.cat, tv3.cat, rac.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Google.cat, nesle.cat, youtube.cat.
Els de fora també. Registra't al teu domini .cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
La botiga de VilaWeb és l'aparador d'una nació que vol ser lliure.
A Barcelona, al carrer Ferlandina, número 43, a prop de la plaça del Magba. I a internet, a botiga.vilaweb.cat.
Els vostres regals, feu-los en català.
Atenció, i en aquest instant fa entrada a la Sala de les Estrelles la grossa de cap d'any.
Caram, aquesta dona sí que té cap.
Bé, recordem els nostres oients. Sorteig 31 de desembre. Primer premi, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros.
Nou sorteig grossa de cap d'any. La grossa de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho resol.
Això és un homenatge a l'òpera, no sé si ho saps. El Joan Jofre és un gran seguidor de l'òpera. Si farem un... No és mai algú que tinga una aplicació d'òpera. Deu existir,
sí. I no l'he buscada mai.
Mira, t'ho dono una idea per fer-la.
Sí.
Mira, ahir, parlant d'òperes, ahir vaig estar en una conferència sobre Verdi al Liceu, fantàstica. El que la va donar li direm que faci una aplicació per l'any.
A veure, parlem de coses més prosaiques. Hem d'encriptar?
Hem d'encriptar.
Explica a la gent què és encriptar.
Encriptar és, en general, és enfosquir el que nosaltres hem dit en un mail o els continguts que nosaltres posem annexos amb adjunts perquè qualsevol que el miri no sigui capaç de veure què hem volgut dir allà.
Ara la pregunta...
Enfosquir vol dir posar-li una clau més o menys complicada... perquè allà en lloc de sortir una frase normal surtin lletres sense cap comprensió.
Ara te faré dues preguntes estúpides. Primera, se suposa que no ho llegeix ningú.
No, se suposa que ho llegeix tothom. Això ja ho hem dit moltes vegades. Jo sóc molt pesat amb això de la... de l'anonimat i de mantenir les nostres coses protegides. I el nostre mail és, el pot llegir qualsevol. Qualsevol que vulgui llegir-lo, en aquests moments el pot llegir.
I la segona...
S'emet absolutament en obert. Si no, pregunta'ls als senyors de la NSA o del...
CNI.
Del CNI. I la qualsevol dels dos.
I la segona, quan dius una clau complicada, no vols dir la dels missis nuclears americans que durant 30 anys la van
va ser 0000000.
No era aquesta, no?
Bé.
Com pot ser que els missis nuclears americans tingueren aquesta clau durant 20 anys? Això no m'ho puc creure.
Hi havia més claus.
Bé, haig de dir que el que explicarem aquesta setmana és relativament senzill, però la setmana que ve serà complicat i no cal ni tan sols que la nostra clau sigui complicada. Ja se n'encarrega el programa de complicar la vida.
Per tant. A veure.
Per tant. Per cert, només un comentari graciós. Tu saps que corre la veu de que els de la NSA, els mails...
La NSA són els espies americans.
Els espies americans. Els mails encriptats que passen per les seves mans se'ls guarden. I els guarden durant 5 o 6 anys per veure si durant aquest temps descobreixen el sistema de desencriptar-los sense saber el password.
Està bé.
O sigui, això vol dir...
Previsora.
Això vol dir que si encriptem un mail pugem a l'escala de ser interceptats per la NSA. Això que ho sapigueu tots.
Hem de considerar-ho un honor, això?
Bé, a mi ja m'agradaria estar a la llista. Crec que no hi soc en aquests moments. Però mira... En tot cas, parlarem de sistemes gratuïts i lliures per encriptar el mail. Primer, el més senzill, hi ha uns que es diuen infoencrypt.com. Tot això, recordeu que les adreces les trobeu a l'article que surt cada cap de setmana. És molt senzill, és un sistema web, tu et connectes en aquella web, poses el text que tu vols enviar... I a continuació poses un password amb el qual encriptaran aquella informació. Li dones el enter i et torna aquell contingut encriptat.
Com dius que es diu aquesta web?
InfoEncrypt.
InfoEncrypt amb...
Amb Y. Grega.
Grega.
I acabat amb P i T. És tan senzill com això. Et dona el text encriptat i et dona un... I clar, amb el password que tu has posat. El que has de fer és copiar aquell contingut, posar-te en el teu missatge i enviar-lo. I clar, enviar també el password. No en
no,
el mateix missatge ni en el mateix sistema.
O sigui, no fer allò de dir, aquí també hi ha un correu encriptat, el password per
desencriptar-lo és aquest. És...
O sigui, això
no.
És molt de poble, diguéssim.
Sí. Val. Home, primer de tot, intenteu no fer-ho ni amb el mateix sistema. Podeu enviar-lo, feu una trucada per telèfon, envieu un SMS, feu per WhatsApp, envieu... un colom missatger.
Però te fan un password d'aquells que té...
No, el password el crees 15... tu. El password tan,
perquè a mi
aquest, tan llarg o tan petit com tu...
400 lletres, combinacions de
no,
lletres...
No, és un password tan llarg o tan petit com tu vulguis.
Oh, embolic.
No, embolic de por, sempre faig sí, un tipus d'una banda o altra.
No, és tan senzill o tan complicat com tu vulguis. L'envies i el qui rep el mail, el que ha de fer és posar aquell contingut, copiar-lo i enganxar-lo a la pàgina web, a la mateixa pàgina web, posar el password i li surt allà el missatge desencriptat. Tan simple com això.
Val, per tant, aquest és el més senzill, eh?
Aquest si és el més senzill.
Si vols encriptar ràpid, vas aquí i encriptes.
Vas aquí, sí, això
qui
ho has de fer poques
vegades. Qui te garanteix que no és la NSA mateixa la que té aquesta web?
Ningú.
Val. D'acord, està bé.
A veure, no t'ho garanteix ningú, però ells et posen a la seva pàgina un comentari. Si hi ha un botonet que tu li pots posar que l'encriptació la faci el mateix navegador. És el que t'envien és un programa amb Java, perquè un JavaScript, perquè l'encriptació la faci el teu navegador, de manera que el contingut del teu missatge ni tan sols arriba a les seves màquines. No surt mai del teu ordinador. El segon es diu Logbin. És similar, bastant similar, puja una miqueta més de grau de sofisticació. Mira, aquest ja, d'entrada la pàgina ja és HTTPS, l'altre no. Aquest, la pàgina és HTTPS, i aquest no et dona un missatge encriptat, sinó que tu li poses el missatge, li poses un password, t'encripta el missatge i se'l guarda. I et dona una adreça web, que tu és l'única que envies. L'única que has d'enviar és una adreça.
I el password?
També, el password l'has d'enviar sempre. Envies en el teu destinatari li envies aquesta pàgina web, aquesta adreça d'aquesta pàgina web, i per un altre sistema, el que el colom missatger d'abans, li envies el password. Quan el rep, l'únic que ha de fer el que rep el missatge és fer clic en aquell link, li surt la pàgina, posa el password i li surt el missatge desencriptat.
Molt bé.
El sistema és molt millor perquè ells, a més, et donen la possibilitat, que, si tu la vols marcar, que quan el receptor ha llegit el teu missatge t'avisen. I pots enviar també arxius annexes. A l'altre, com que estava limitat amb el contingut del text que havies escrit, era el text. Aquest pots enviar text i arxius annexes. I l'últim que volia explicar avui, per acabar-ho ràpidament, ja no funciona amb ordinadors, funciona amb telèfons o amb tauletes, que es diu Wicker. W-I-C-K-R. Això, per simplificar-ho, per entendre'ns, és com un WhatsApp, però codificat. Clar, és obligatori que el qui envia i el qui rep tinguin la mateixa aplicació, però tu vas amb aquesta aplicació, agafes un missatge, l'envies en el teu amic, com abans comentava, en el teu amant, l'envies a qui sigui que tu vols que sigui codificada, i li dius: i aquest missatge vull que duri un minut. I el qui la rep té un minut per llegir-lo.
Ah.
Al cap d'un minut desapareix el missatge.
Això està bé. Això és el 007,
com era allò? Això era el missatge impossible.
Sí, aquest missatge desapareixerà en no sé quant de temps.
Exacte.
Vale. Escolta, jo això he sentit a dir, no és la mateixa, però he sentit a dir que ara n'hi ha un nou Facebook que fa això. És això?
Un nou Facebook?
No, o sigui, que entre els molt joves el Facebook ja no...
Ah, sí, he sentit a dir alguna cosa, però no he llegit això. He sentit que els joves se'n van de Facebook amb un altre sistema.
Que fa això? És a dir, que tu pots penjar, que dura un temps i desapareix immediatament.
Amb aquest sistema tu marques quant de temps. Pots marcar un dia, 25 dies, 10 segons. 10 segons vol dir que l'has d'obrir i se'n va de pressa. Pots no tan sols enviar-li un contingut escrit, sinó que li pots enviar arxius que tinguis en el teu Dropbox o en el teu Google Drive, que pots accedir des del telèfon. Funciona per telèfon i funciona per tauleta. És a dir, t'avisa si el tens, cosa que, per comparar-ho amb el WhatsApp, que el WhatsApp no funciona amb la tauleta, pot funcionar amb els dos sistemes. Si t'envien un missatge, reps el missatge en els dos llocs.
Però...
Digues.
No, anava a dir, si desapareix, clar, o sigui, és un contingut que encara que desaparegui ha circulat, i segons la teua teoria
ha circulat, el senyor que té l'aplicació, el que l'envia l'encripta en el seu ordinador.
Ningú, encara que la intercepti algú a mig camí,
ja està encriptat. Cada missatge té una clau d'encriptació que tu no la coneixes, diferent. És a dir, el teu telèfon li envia en el telèfon del destinatari, la clau no passa per l'ordinador d'aquesta gent, sinó que va de telèfon a telèfon. Oh. El qui la rep el missatge i la clau i desencripta, i sap que aquell contingut ha de durar X segons, X minuts, X el que sigui. Bé, resumint, tot això que us he explicat avui funciona en base a una cosa que se'n diu, això és una mica complicat, algoritmes simètrics.
Ja comencem.
O per entendre'ns, és un sistema que tu tens un password, amb aquell password codifiques el teu missatge i a l'altre, el que li envies, ha de saber aquell password. Per això és simètric. És a dir, el password és el mateix password el qui encripta que el qui el desencripta. La setmana que ve explicarem el que són els asimètrics. Tu el codifiques amb un password i el que el rep no el necessita, aquest password, per decodificar.
Molt bé.
Amb la qual cosa no ha de viatjar res per entremig.
Molt bé, seguirem la setmana vinent.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Imma Losada, directora de l'empresa Namastec i impulsora de l'aplicació MoosGuide, tant per Android com per iPhone, moosguide.net. Si voleu saber més coses, i amb el Martí Crespo i el Joan Jofre, que ens acaba d'explicar tot això de la NSA i totes aquestes coses tan estranyes que explica cada setmana.
Deixa'm donar-li una idea
Fes.
A la Imma. Digue. Aquesta aplicació que estava explicant del Wicker, uh-huh, es van trobar que, clar, quan t'enviaven un missatge i tu posaves que al cap d'un minut desaparegués, el que rebia una foto, per exemple, tenia l'opció amb el telèfon de poder fer fotografia de la pantalla i llavors es quedava el contingut de la foto. Exacte. O sigui, per molt que l'haguessis fet desaparèixer, si abans s'havia fet una foto, doncs ja no havia sistema. Com que amb les aplicacions per iOS, els d'Apple no deixen que tu desactivis la captura de pantalla, uh-huh, el que van fer va ser que quan tu mous una miqueta el telèfon, que el mous per apretar els botons, desapareix la foto.
Val.
O sigui, si us pot servir per...
Doncs ho mirarem, perquè realment sí que ens podria anar molt bé.
Per convèncer els dels museus. Diu, no podran fer fotos. Té l'inconvenient que, clar, si estan caminant pel mig del museu, el telèfon es mou.
Ens anirà movent. Bueno, potser
i anirà desapareixent.
Sí. Potser es pot programar d'alguna manera, també, perquè només sigui el moment d'activar algun botó concret. O
que sigui activar algun botó, una cosa així. Si és per... Els d'Android ho tenen activat. És el d'Android, han tret la captura de pantalla, perquè com que ja pots fer el que vulguis. Però amb els d'Apple no els hi van deixar desactivar la captura de pantalla.
Sí, nosaltres, de fet, quan els museus ens ho diuen, escolta'm, no es pot la gent descarregar els continguts i així, que no, en un principi no es pot, doncs els hi hem d'explicar això, que clar, que si fan una captura de pantalla, aleshores sí, també pots agafar un mòbil i l'altre i fer una fotografia. Però
sí, pots agafar quan estàs a l'exposició i fas una fotografia.
Exacte, és el que anava a dir, exacte.
I quedes més ample que llarg.
Exacte. I tampoc potser...
Home, s'ha de suposar que la qualitat de les fotografies que vosaltres poseu són més bones que les que jo o qualsevol altre puguem fer al museu.
Sí, de fet, les fotografies ens les passen als museus amb alta resolució i llavors nosaltres les adaptem als diferents dispositius. O sigui, d'una fotografia n'acostumem a fer 5. Llavors, en funció, saps, 5 resolucions i mides diferents, perquè no és el mateix veure-ho amb un ordinador des d'una pantalla de televisió gran a casa o un projector, perquè hi ha escoles que ens ho han començat ja a demanar quan tinguem continguts que els avisem per treballar-ho a la pròpia escola. Aleshores, clar, allà fan servir pissarres, fan servir projectors i, per tant, la qualitat de la fotografia ha de ser alta. En canvi, amb un dispositiu petitet, amb un telèfon mòbil, si descarregues, a part de la lentitud, a més et carregues les dades i la capacitat del telèfon. Per tant, en aquest cas, les fotos són el més petit possible, sempre i quan mantenint la resolució correcta, no?
Clar, però només que sigui una tauleta de 7 polzades ja té una bona resolució.
Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí.
Ja els hi pot desagradar en els responsables dels copyright que els hi poseu segons quines fotos.
Sí, són fotos.
En la línia aquesta que plantejava en Joan de donar idees, diguem-ne, tecnològiques que ja circulen per això, per internet, per xarxes, per la mobilitat, vosaltres suposo que aneu veient també doncs, què es fa en el, mm-hmm, en el món aquest. I suposo que a la llarga suposo que també voleu anar integrant doncs, potser les possibilitats que es van descobrint, els usos que es van descobrint els mòbils, doncs, en aquest cas doncs, per descobrir o per crear comunitat artística. Mm-hmm. Hi ha algunes coses diguem, que diguis, ostres, això realment és molt xulo i potser m'agradaria doncs, introduir-ho també a la nostra comunitat. Mm-hmm.
Bueno, nosaltres ara que amb aquesta nova versió hi hem fet bastantes millores, mm-hmm, que sí que consideràvem que eren necessàries de crear una mica doncs, d'interactivitat, no? Dintre de el que és tots els continguts. Abans eren continguts així més planers, i un cop vam veure ja tot el material del qual podíem disposar, doncs hem fet continguts més dinàmics, on pots anar doncs, amb un plànol, per exemple, de la planta al museu, llavors doncs, pots interactuar. Nosaltres amb el que estem treballant bastant, i de fet estem amb una associació de realitat augmentada, així és amb aquest tema, perquè és un tema ja no només... el reconeixement d'obra que bueno, hi ha més gent que ho fa, no? Sinó també hi ha tota una part, sobretot pensant en l'apartat de nens, que és un apartat que l'estem treballant molt, nosaltres estem bastant enfocats en això, doncs la realitat augmentada es pot fer servir per moltes coses diferents. De fet, l'altre dia vam estar jugant un partit de futbol en el terra d'una oficina sense que hi hagués res, no? I realment semblava. Llavors volem intentar trobar una mica doncs, aquestes aplicacions que fan doncs, que realment les coses tinguin més sentit. Els museus estan molt bé perquè tenen parets molt grans, tenen espai per poder fer realment coses molt maques. Llavors aquesta és la part que estem investigant, alguna investigació que estem fent més. El que estem desenvolupant i que també creiem que és una cosa molt necessària, que ho hem vist ara amb l'experiència d'aquests 6 mesos que portem, és l'apartat de nens. Perquè quan arribes els nens al museu i veuen una tableta, bueno, tots van directes i els pares veuen una mica la salvació de poder veure aquella exposició tranquil·lament. Doncs, clar, quan els dius els continguts que hi ha, és ojo, perquè el contingut
però
realment...
Però llavors l'heu de restringir que només hi hagi la vostra aplicació.
Ah, clar, sí, sí.
No els sí, hi podeu posar els Angry Birds?
No, 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 però això ho tenim, eh? Ja les tenim totes bastant protegides dintre del que es permet, perquè sobretot amb Android, bueno, és complicat arribar, així com amb sistemes de PCs, és amb Windows així podies restringir 100%. Bueno, nosaltres havíem, aquí en el MACBA havíem tingut moltes exposicions i només es veia allò i era impossible sortir d'allò. Amb els dispositius mòbils costa bastant més. Però...
I no, només per curiositat, és a dir, jo si vaig a una exposició i puc fer fotos del que hi ha a l'exposició? Em deixen, tinc dret a fer fotos? O enfocar el telèfon perquè em descobreixi quina obra és? Per...
Bueno, depèn del museu. Hi ha museus que t'ho deixen fer i hi ha museus que no. La majoria t'ho deixen fer sempre i quan no facis servir flash. Exacte. Sí que és veritat que ens vam trobar un dia amb una persona de l'equip, ho va explicar com a anècdota. Va anar a un museu i va treure el mòbil perquè hi havia codi QR. I el van anar ràpid a cridar que escolta'm, que no, que aquí no es poden fer fotografies.
I el codi QR qui l'havia posat?
Això mateix ells. Per tant, això depèn una mica del museu. En un principi sí.
L'altre dia vaig veure, em va passar per davant una exposició que s'havia fet que em va semblar molt curiosa, que era una sala de museu típica, i en comptes de penjar quadres, per exemple, o fotografies, el que penjaven eren routers, o sigui, emissors de wifi, vaja. Uh-huh. Llavors, tu circulaves allà amb el mòbil...
Et recordo que l'altre dia em veu dir que es diuen
encaminadors.
Però t'he mirat i he dit, no, ho diré router, perquè em renyis. No, doncs resulta que tu vas per allà circulant amb el teu mòbil i llavors l'únic que has de fer és triar la wifi que vulguis. I la wifi porta el nom de l'autor, diguem-ne cada wifi té un nom d'autor, amb la qual cosa tu selecciones doncs, l'autor tal, la wifi tal, i llavors directament t'obre una pàgina doncs, amb les obres d'aquell autor específiques. És a dir, era una cosa com una mica més enllà ja del codi QR, i era, a veure, també era bastant crític com dient, a veure, cada vegada potser en els museus ens trobem més gent mirant el mòbil a vegades, sí, que no pas les obres en si, no? Doncs vinga, doncs traiem totes les obres i que només es puguin veure a través de wifis específiques amb el nom de l'artista a la pantalla, no? Vull dir, era a moda d'exemple.
Home, és un sistema que canvia de pressa d'exposició.
Sí. I tant, vull dir... Clar,
és fàcil, no?
D'un dia per un altre pots tenir una exposició canviada.
Sí, però vaja, no sé si va gaire enlloc, però vaja, em va impactar una mica.
Bueno, a vegades també són experiments, no? Que es fan
sí.
A veure quin és el resultat que tenen. Fer alguna cosa també diferent i innovador.
Sí, sí. I ara, quin pla... O sigui, aquesta setmana, diguem-ne, us heu actualitzat realment.
Sí.
Quin pla teniu? O sigui, ara, per exemple, de continguts... teniu doncs això, uns quants museus continguts, uns quants museus de Catalunya, d'Espanya també n'hi ha uns quants,
sí.
I
a mi m'ha agradat no només els museus, sinó les rutes.
Sí, a més les rutes estan molt ben treballades, realment val la pena. Hi ha la ruta del romànic, hi ha la ruta de tota la zona de Barcelona i del gòtic. Llavors les rutes s'enfoquen una mica també, són cultural històriques, amb la qual no són rutes turístiques, sinó que sí, s'explica doncs, una mica doncs, com anar d'un lloc a un altre, però són rutes més aviat conceptuals.
I són rutes dels mateixos museus o ja són d'institucions...
No, això és el que estem treballant amb professors d'universitats, gent d'història de l'art, bàsicament, gent entesa amb això.
Perquè jo, no sé, jo tinc la percepció que hi ha cada vegada més rutes, sobretot...
No, però una ruta, per exemple, jo per la que he vist és la Catedral de Barcelona, suposo que deu ser només per dins...
No, aquesta en concret, perquè la Catedral de Barcelona no podem fotografiar-la per dintre, hem demanat uns permisos, que els tenim demanats. En aquest cas concret és tota la part de fora i tot el que són tots els voltants de la catedral, perquè a Barcelona hi ha molta, en tota aquesta zona d'aquí del casc antic, hi ha molta part gòtica. Aleshores hem fet una mica, hem anat triant doncs, diferents estils, no? Tenim doncs, el romànic, tenim el gòtic, aviat penjarem també el modernisme, i llavors així doncs, és una mica per intentar tenir un material que realment ajudi, sobretot a la part més educativa, la part de les escoles.
I això en quants idiomes està?
Això de moment ho penjarem en tres, català, castellà i anglès. Després, bueno, quan, a partir del 2014, el que volem fer és començar a anar cap a fora, de lo que és Espanya, que ja, bueno, ja haurem ja fet una mica doncs, durant tota aquesta última meitat de l'any doncs, tot el que és Espanya, i aleshores volem anar per dos camins diferents. Per una banda, captar nous museus de nous països, i per una altra banda, donar a conèixer el projecte a usuaris d'altres llocs. Val? Que la veritat és que portant la marca a Barcelona tenim ja molt, molt camí guanyant, no? Aleshores, anirem ampliant els continguts amb els idiomes en funció de cap on anem. Val? Inicialment vam començar amb els 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià i alemany. Ara ja ens han demanat bastants museus al rus. Aleshores, en lloc de fer-los tots, que té un cost bastant gran, doncs anem una mica pues, triant.
I pot ser que una ruta o un museu estigui en 4 idiomes i un altre en 5 i l'altre en 3 i l'altre...
Sí. I tu un cop compres el contingut el pots veure amb l'idioma que vulguis.
I això també obre la possibilitat d'anar ampliant continguts d'un mateix producte comprat. Dius, ara m'han demanat que el posi en francès.
Uh-huh. Bueno, una de les coses maques que té també aquesta aplicació és que és actualitzable en temps real. Aleshores, els idiomes els podem anar creant i en el moment en què crees un idioma nou, automàticament els usuaris ja el veuen. Val? Però és que a nivell de contingut també. Llavors, comencem amb un contingut i després una de les coses que activarem doncs, és la possibilitat de que gent enviï opinions, enviï continguts sobre allò que ja està fet. Llavors, bueno, evidentment, hi haurà un filtratge, hi haurà tot un estudi, però la idea és anar afegint sempre contingut nou a el que ja hi ha també. Perquè qui compri no es quedi només amb allò i ja està.
Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana, que m'està parlant amb l'Aima Lozada. Aima, moltes gràcies per la feina que feu, això dels museus, però també per compartir aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Amb nosaltres, ha estat un gran plaer. Aima Lozada, directora de l'empresa Namastec i impulsora de l'app, ara no m'eix en anglès. Musguide. Que podeu trobar a musguide.net a la web. Com sempre, el Martí Crespo, el Joan Jofre, gràcies, ens veurem la setmana vinent. Els oients us deixem amb una cançó de les que gravem a VilaWeb TV en acústic, concretament aquesta setmana Feliu Ventura, que acaba de treure disc, per cert, Història d'un sofà. I ja sabeu que tota la informació del que està passant al país i al món la podeu seguir cada dia, les 24 hores del dia, a través de vilaweb.cat. Moltes gràcies, ens trobarem tots la setmana vinent en una nova edició de l'Internauta.
Els confins d'un vell sofà ric de mudances, de que em desfaig per evident falta d'espai, he despertat unes caniques que hivernaven amb 3 pessetes, un bolígraf i uns tiquets. Em ve el perfum del magatzem de torrefactes i el sorollet dels ous batuts en Duralex, tot cavalcant barana avall amb roba neta, pujant després de 3 en 3 brut els graons. Vine-te'n amb mi, només promeses, només vull que torni a casa aquell xiquet que un dia vaig ser. perquè m'ensenye a parlar amb la veu nova de cada por que duc a dins. En els confins d'un vell sofà ric de mudances, on vaig aprendre a descordar roba interior, he retrobat les discussions que edulcoraven amars cafès sobre el futur i el nostre lloc. Amb el perfum d'una vesprada a l'albereda i el sorollet dels teuladins a l'estació, fotografies que he guardat als embalatges, arraconats dintre de l'eco del pis buit. Vine-te'n amb mi. Només promeses, només vull que torni a casa aquell desig d'obrir el món per desmuntar-lo i trobar entre les fitxes una que porta el meu color. En els confins d'un vell sofà ric de mudances, aquí sabré trobar de nou algun espai. Pense guardar el que continga a partir d'ara per retrobar-ho quan em calga respirar. Vine-te'n amb mi.